la Milosen Surti perquè sigui, perquè ha caducat, perquè ha prescrit el que sigui, però socialment aquest senyor és un marginat, inclús van dir.
Perfecte, estic d'acord.
En tot cas, que es faci justícia, això sempre ho demanem. Però, com va dir el rei, igual per a tothom.
Sobretot. Sobretot.
I també amb la presumpció d'innocència.
I tant, i tant.
I també. I també la presumpció d'innocència.
Això mateix. Gràcies, Ignasi Ferreres. Amb aquesta unanimitat acabem, oi? Ignasi Ferreres, Salvador Aragonès i Andreu Muñoz des de Tarragona. Molt bon dia.
Bon dia.
Bon dia a ti.
Des d'aquí de l'última hora informativa amb el Ramon Castelló, després l'actualitat del Reial Club Esportiu Espanyol, el No Entenc Res, avui sobre la pujada de la benzina i el cinema i televisió, aquests temes fins a les 10.
Són les 9 del matí.
Bon dia. El Consell de Ministres aprovarà avui un pla per posar fi a la morositat i pagar els proveïdors. Es tracta de dues mesures del pla anticrisi que té l'objectiu d'injectar diners a les pimes i als autònoms. El deute de l'administració amb els proveïdors ronda entre els 30.000 i els 50.000 milions d'euros. El Consell de Ministres també aprovarà avui la llei d'estabilitat pressupostària que marca un sostre de despesa a les comunitats autònomes i a les administracions locals. El president del govern, Mariano Rajoy, va alertar ahir d'una contracció econòmica superior a l'1% del previst per Brussel·les. Per això va anunciar que caldrà prendre noves mesures i ajustos més durs per intentar donar un tomb a la dura situació econòmica. Rajoy espera que amb les noves dades la Unió Europea accepti flexibilitzar l'objectiu de reducció del dèficit. Els treballadors del metro voten avui en referèndum la proposta de TMB per evitar la vaga de la setmana que ve, coincidint amb el Congrés de Telefonia Mòbil. Serà entre d'aquí una hora, a les 10 del matí, i fins al migdia de demà. El comitè d'empresa veu bé l'última proposta, mentre que els representants dels autobusos la rebutgen. S'intensifiquen els esforços diplomàtics per aconseguir el final de la violència a Síria. Avui, 70 governs es reuneixen a Tunis per analitzar les properes mesures a prendre, mentre que ahir l'ONU va nomenar Kofi Annan com a enviat especial per aturar el conflicte. En esports, el Barça-Riga les va assegurar ahir la presència en els quarts de l'Eurolliga de bàsquet com a primer de grup. Els blaugranes van guanyar la pista del Cantú per 62-63 en un partit molt emocionant. El rival dels blaugranes a quarts serà Panathinaikos, Unix Kazan o Fenerbahçe Ulker.
Ràdio Estel.
Cada divendres a les 11 de la nit a Ràdio Estel i Ràdio Principat, Gent Jazz, l'espai per descobrir els millors concerts i els últims treballs jazzístics del moment. Els divendres a les 11 de la nit a Ràdio Estel i Ràdio Principat, Gent Jazz, per gent amb ganes de jazz. Repetició del programa els dilluns a la mitjanit.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
A Hipercor, avui divendres i tot el cap de setmana, tornem l'import de l'IVA del que compris.
De tot?
De tot. Alimentació, neteja, electrodomèstics, moda... Et tornem l'IVA en una targeta promoció perquè te'l gastis en el que vulguis.
Aprofita per fer la teva gran compra del mes, perquè com més compris, més import d'IVA et tornem.
Aquest cap de setmana et tornem l'import de l'IVA a Hipercor.
Promoció vàlida a la península. Consulta'n les condicions al punt de venda.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
L'Estel blanc i blau.
La vida i els partits de l'Espanyol. Cada divendres al primer cafè de Ràdio Estel.
L'actualitat del Reial Club Esportiu Espanyol durant els propers minuts, com cada divendres aquí en el primer cafè de Ràdio Estel. Comencem dient-vos, amics oients, que tenim una entrada doble pel partit que l'Espanyol jugarà demà a les 10 de la nit a casa a Cornellà al Prat contra el Llevant. Espanyol-Llevant, un partit interessantíssim on es juga una plaça de Champions, la quarta plaça en joc. Espanyol-Llevant demà a les 10 de la nit a Cornellà al Prat. Si voleu aquesta entrada doble, l'únic que heu de fer és trucar-nos al 93-409-2772, 93-409-2772, i donar-nos les vostres dades. Ramon Castelló, bon dia novament.
Molt bon dia.
Comencem el repàs a l'actualitat blanquiblava.
Perquè tenim d'aquí una hora i mitja, encara no, l'Espanyol precisament ja fa el primer entrenament, fa l'entrenament per preparar aquest partit de demà que comentaves, que és tan important pels seus interessos.
Efectivament, a 11:15, a la Ciutat Esportiva de Sant Adrià, entrenament per un partit que l'Espanyol necessita guanyar per consolidar-se en posicions de Champions League.
Sí, i en acabar aquest entrenament, el tècnic Mauricio Pochettino donarà la llista de convocats per afrontar aquest interessant partit de demà. Ahir l'equip ja es va entrenar en una sessió molt suau, on va regnar el bon humor dins la plantilla, molt bon ambient. A més, els jugadors es van dividir per grups i van treballar al gimnàs. Pel que fa al partit de demà, l'Espanyol, si et sembla, podem analitzar-lo breument, s'enfronta al Llevant. L'equip granota està en mala ratxa, ja no és aquell tan solvent que va sorprendre tothom al començament d'aquesta lliga. Ara, de fet, és setè a la classificació, tot i que està molt a prop de la plaça de l'Espanyol, estan pràcticament a pocs punts de diferència. I en aquests moments cal dir, però, que el Llevant no ha guanyat cap dels últims quatre partits jugats, i de fet és la primera setmana que en la classificació està fora de posicions europees. Una bona oportunitat, per tant, que ha d'aprofitar l'Espanyol per sumar els 3 punts, consolidar-se en posicions de Champions i fer que els aficionats que vagin a Cornellà al Prat s'ho puguin passar d'allò més bé.
Mauricio Pochettino, d'altra banda, va recuperant jugadors lesionats. Ahir van treballar amb el grup Tievi i Álvaro Vázquez.
Caldrà veure, però, si acaba d'entrar en aquesta convocatòria, que no és del tot clar. Tievi no va poder, recordem, el dimecres acabar la sessió per unes molèsties al genoll dret. Té encara alguns problemes, però ahir ja va entrenar-se de manera més clara amb els seus companys, i veurem, doncs, com dèiem, si el jove jugador, com que va mantenir ahir el nivell que la resta de l'equip, entra finalment a aquesta convocatòria. Álvaro Vázquez sí que sembla més recuperat, tampoc s'havia entrenat dimecres per una gastroenteritis, ahir ja va tornar a la dinàmica de grup. També aquesta setmana s'han recuperat homes importants per l'equip, com Joan Verdú, aquest pràcticament podem dir que sí que estarà convocat. I també recordem que l'equip podrà comptar finalment amb Galán, després que el comitè no el sancionés. Qui sí, però, que haurà de complir la sanció i, per tant, no podrà jugar, és Romaric. Per cert, després de l'entrenament, ahir va parlar el porter blanc i blau, Kiko Casilla, i va dir que si dimecres, va ser Pochettino qui va parlar obertament del tema Champions, que a vegades no agrada gaire, sembla com un tabú. Pochettino va ser el primer que es va apuntar a l'objectiu de la Champions, i ahir Casillas també s'hi va sumar.
Estem amb una oportunitat única, i nosaltres som els primers que li volem donar aquesta satisfacció al club, a la gent i a l'afició, no? I o sigui, a tothom ens agradaria l'any que ve escoltar l'himne de la Champions, no? A Cornellà, a tothom.
El jugador de l'Espanyol, Coutinho, va ser ahir, d'altra banda, un dels grans reclams en la presentació del MIC 2012, un torneig de joves promeses que se celebrarà del 4 al 8 d'abril a la Costa Brava, i on participaran alguns dels millors equips i seleccions del món.
I entre ells l'Espanyol, que hi prendrà part una temporada més, aquesta edició amb el cadet i l'infantil A. Coutinho, recordem, va participar en aquest torneig fins a 3 ocasions, quan era més jovenet. El 2008, en concret, va jugar al costat de Neymar, un dels millors jugadors del panorama actual i en qui van formar una dupla letal. L'actual futbolista blanc i blau, Coutinho, va ser un dels més destacats d'aquella edició i molts clubs van començar a fixar-s'hi. Pel que fa a l'actualitat de l'Espanyol, Coutinho també en va parlar, i en referència a aquests objectius de Champions, ell sí que va tornar al tòpic del partit a partit. És un clàssic de molts futbolistes, ha d'anar partit a partit, i Coutinho, doncs, també ho va avalar, i primer, doncs, cal encarar aquest partit de demà, pas a pas, aquest partidàs que hi haurà demà a Cornellà contra el Llevant per afrontar aquesta consolidació a la quarta plaça de la Champions, que jo trobo molt bé, a més, que des de l'Espanyol s'intenti no tenir això com un tabú, sinó que ara mateix és un objectiu real, i per tant l'Espanyol s'ho ha de creure, i d'aquesta manera segur que tindrà més possibilitats de jugar-ho.
Sense complexos, la Champions viable, aquestes alçades de la temporada, més de la meitat de la Lliga ja superada. Espanyol Llevant demà, amb una plaça de Champions en lloc. Espanyol Llevant demà a les 10 de la nit a Cornellà al Prat. Si voleu una entrada doble que us oferim des del primer cafè de Ràdio Estel. Només ens heu de trucar al telèfon 93-409-2772, 93-409-2772. Ens heu de donar les dades i tindreu aquesta entrada doble per a dues persones demà a l'estadi de Cornellà, al Prat, Espanyol Llevant. Fins aquí l'actualitat de l'equip blanquiblau. Gràcies, Ramon, i fins la propera. Bon dia.
Fins ara.
Ràdio Estel.
Cada dissabte, de 9 a 10 del matí, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, coneixerem un grup d'havaneres, aprofundirem en les orquestres de Catalunya, descobrirem les novetats discogràfiques i farem un tomb per les festes majors i fires d'arreu del país. Tot això als Sons de la Terra. Cada dissabte de 9 a 10 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb Gerard Carrión. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Cada setmana redescobreix Catalunya Cristiana, la premsa que ens ajuda, ens uneix i ens enforteix. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 2810. Catalunya Cristiana, el nostre mitjà de comunicació.
Ara els millors preus són a Hipercor.
El paquet de 6 superrotlles de paper higiènic Renova supercompacte que equivalen a 18 rotlles normals per només 2,69 euros.
Perquè portem el preu molt endins. Hipercor. Preu i per millor.
Oferta vàlida només a la península.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat. No entenc res. Un punt de trobada per aclarir entre tots per què passen certes coses.
Aquesta setmana hem plantejat que no entenem per què la benzina és més cara que mai. Aquests últims dies segur que ho sabeu, amics oients. Fins i tot quan es diu que el preu del cru ha baixat. Miquel Murga, bon dia.
Hola, bon dia. No sé si aquesta segona part de la qüestió, fins i tot quan es diu que el preu del cru ha baixat, s'ajusta realment al que ara escoltarem. Suposadament sí. No és així.
Sí, perquè sembla que ha tornat a pujar, per tant, estaria més justificat.
Efectivament. El que passa és que a vegades sí que se'ns creuen les informacions, les baixades i les pujades, i com que no coincideixen en el temps, doncs aleshores tenim la sensació que quan baixen encara estan fent la pujada de l'anterior pujada. És a dir, una cosa estranya. Sí. Però que ara està més cara que mai, això sí que és veritat, això sí que ho podem confirmar. Aquesta setmana ha arribat ha superat tot el que s'havia arribat fins ara i ha arribat al preu màxim de tota la història.
Sí. La sense plom 98, per exemple, a 1,54 euro, mm-hmm. 55, és caríssima.
És caríssima, o... és caríssima. He de dir que aquesta setmana ha estat de les més negres i crues, ja que parlem de cru, que he passat a la recerca d'informació per la nostra pregunta. Per tant, ja dic ara que mai més tornaré a fer cap pregunta, no he preguntat res més sobre la benzina i el preu de la benzina. Però bé, després d'haver-me anat fet anar d'un costat a un altre, per tot el panorama, diguem-ne, socio econòmico-petrolier, espero aclarir, després, quan haguem parlat aquests minuts, si més no, per què la benzina és tan cara, al cap i al fi, és el que ens interessa saber. Ho sabrem una mica, per què arriba el preu que arriba.
Avui intentem treure l'aigua clara, però ja ens avances que ha costat una mica.
Molt, molt. Els economistes es veu que això de la benzina no els va gaire bé, o no en volen parlar gaire, perquè, com comprovarem, el preu no depèn no només de factors econòmics. Per tant, s'han expulsat una mica la cosa al damunt, i com a mínim amb els que he parlat, no tots els economistes, però amb els que he parlat, m'han dit que això no era cosa seva. Així que vaig anar a la recerca dels, diguem-ne, grans majoristes del subministrament de benzina, és a dir, les cadenes de benzineres, els Repsols i companyies, Petromiralles, en l'àmbit de Catalunya més estrictament, però no me n'han volgut parlar tots amb el mateix argument, i és que el preu, diuen, no el marquen ells. Per tant, com que no em marquen ells, era l'argument perfecte per dir que te'n parli qui vulgui, però nosaltres no. I ja els podia insistir que, el que m'interessava era, no era qui marcava el preu, sinó per què el preu és el que és. Doncs res de res, no em deien res. A la fi he anat a parar a una associació d'àmbit espanyol que es diu AOP, Associació Espanyola d'Operadors de Productes Petrolífers. Aquests sí que són els que estan al bell mig d'allò que en diu una castellada un meollo, del preu de la benzina, però he comprovat, tal com escoltareu ara, que el discurs que utilitza, ja ho veureu, és una mica d'aquell de moltes paraules i aclarir poques coses. Saps allò d'embrancar-se molt amb altres coses i no anar al que interessava. En fi, mereixen molt la perdiu, perquè ens entenguem amb una expressió popular, o directament, no sé si ho fan amb intenció que no s'entengui gaire la cosa i quedi una mica confosa. Una mica el que passava amb els polítics de l'època de la transició, del final del franquisme, que deien parla molt però no s'entén res del que diuen. A vegades sí. Jo ho he sentit molt a casa, això, el meu pare deia no sé per què parlen tant si no entenc res.
Aquesta retòrica.
Sí, Doncs bé, una mica això. Per tant, si et sembla, escoltarem les paraules del secretari general de l'AOP, aquesta Associació Espanyola d'Operadors de Productes Petrolífers, que és el senyor Álvaro Mazarrasa, que primer insisteix molt en explicar-nos què és i a favor de qui juga aquesta associació.
Tratamos de ayudar a los asociados en dejar a la administración correspondiente, sea europea, española o autonómica, los efectos de esa nueva legislación y contribuir de forma positiva a que sea una legislación buena, cumplible y que beneficie también no solo a los operadores, sino que sea eficiente, ¿no? Que es lo que nos preocupa, porque muchas veces las administraciones se olvidan de la eficiencia, porque más que hacer miles y miles de leyes, lo que hay que hacer pocas buenas y que se cumplan.
És a dir, per entendre'ns, vetllar pels interessos dels seus associats. És la missió d'aquesta associació d'operadors petrolífers. Anem entrant en capítols, et sembla? Primer, el preu de la benzina depèn o pot dependre del valor de l'euro en referència al dòlar? Doncs sí, evidentment aquest és un dels factors que afecten el preu de la benzina. Una miqueta, encara que mereixi una mica de perdiu, el senyor Mazarrasa, acabem arribant a aquesta conclusió.
Hay bastante correlación entre el cambio del dólar, que es el cambio en el que se nominan todas las transacciones, tanto del crudo como de sus derivados. Se ha visto muy claramente cómo cuando se depreciaba el dólar, el crudo se apreciaba. Entonces, esta revalorización del euro pues contrarrestaba un poco el efecto de la minoración del aumento de los precios del crudo, ¿no?
Doncs ja ho veieu, depenent de si l'euro està més o menys fort, el preu de la benzina se'n ressent cap amunt o cap avall perquè el barril del petroli, el preu està fixat en dòlars. Per tant, sí que afecta. Un altre dels factors que em feien pensar que podrien influir en el preu era el fet que hi hagués escassedat de producte primari, diguéssim, de petroli, però no m'ha semblat, pel que diu el senyor Mazarrasa, que aquest sigui, ara per ara, com a mínim, el problema.
Salvo los problemas que hubo en el año 73, pero que quedan muy lejanos ya, está muy diversificado de diversos países, diversas regiones, y salvo hechos coyunturales muy puntuales, pues hoy en día el mercado está bien abastecido, no ha habido problemas de desabastecimiento, hay suficiente petróleo, hay suficientes reservas, y vamos, el mercado en los últimos meses se ha comportado con bastante estabilidad.
Bé, per tant, ara per ara no hem de patir perquè falti petroli, que alguna vegada es havia sentit, anem... Doncs no, sembla que ara per ara aquest no és el problema de quantitat, no afectaria el preu, no? Perquè ens podem abastir sense problemes. I moltes vegades he sentit o s'ha acusat a les benzineres, o a qui pertoqui, que els preus pujaven precisament en moments de l'any en el qual coincidia amb sortides massives de cotxes, és a dir, Setmana Santa, en ponts, en vacances, en època de vacances... Exacte, es veu que això és normal. O sigui, això que dius tu, com més demanda, doncs puja el preu. Com el llagost, diguéssim, per Nadal, que per Cap d'Any que puja, sí. Doncs igual.
No són el petróleo, sinó los alimentos o cualquiera de las otras materias primas, cuando hay mucha demanda y en periodos puntuales suelen repuntar los precios. No hemos analizado si hay un comportamiento generalizado en este sentido, pero vamos, ahora mismo la demanda en general en España no acaba de repuntar, vamos, está en valores negativos ya desde hace 3 años, pues no da ninguna señal alentadora como que los consumos se vayan a disparar y se puedan producir repuntes grandes a los precios. anterior.
Aquí una primera, un primer dubte, és a dir, si no hi ha gran demanda, per tant, això no afectaria la pujada del preu perquè ara és tan car. És una cosa que aquí seria una cosa que no quadraria gaire. I encara una altra cosa, per després fer una anàlisi i aclarir moltes coses més, ja veuràs, aquesta espècie, diuen, de pacte no escrit entre cadenes de benzineries, per al qual fixen uns preus mínims i, diguéssim, aquest concert entre ells per tal d'estar tots més o menys en la mateixa línia de preus i que no pugin ni vagin descaradament.
Això és il·legal, pactar
preus. És il·legal, efectivament. Per tant, ell, el senyor Mazarrasa, diu que això no existeix, tot i que sembla que alguna vegada s'ha intuït que això passa.
Bueno, eso es un tópico más. Los muchos que tienen la industria, todos los operadores cumplen la legislación vigente y cada uno tiene sus propias políticas individuales y desde luego la concertación no es una práctica del sector.
Bé, com veus, hem anat tocant alguns temes, alguns motius pels quals podria passar, sense acabar d'entrar gaire en conflicte en res, ni aclarir gaire si és per un o per tots o per alguns d'aquests temes. Per tant, el que et deia, com que tinc la sensació que moltes paraules i pocs aclariments, m'he posat a fer una espècie de màster sobre investigació petroliera i em sembla que aclariré uns quants conceptes del per què el preu és el que és i sobretot per què hi ha tanta diferència entre el preu de l'anomenat cru, és a dir, el petroli i la benzina final. Primera, per començar, hem d'aclarir que això que sempre escoltem per la tele de quan parlen de petroli, que ens diuen que el petroli, el preu del barril, sempre es diu el preu del barril, sí. I clar, i jo sempre que veig o escolto, dic, bé, el preu del barril és aquest, però això què vol dir, el preu del barril? No? Doncs el barril ha pujat o baixat, però la pregunta millor és quants litres té un barril? Doncs ja ho sé, cada barril es refereix exactament a 159 litres de petroli. Quan diuen el preu del barril, sabrem que això es refereix a 159 litres de petroli.
És un preu que, a més, sempre es paga en dòlars.
Efectivament.
Això, l'equivalència entre
després és la
cotització del dòlar i el preu del petroli.
Efectivament. I com a curiositat he de dir que tot l'estat espanyol, atenció, que això m'ha posat la pell de gallina, es consumeix cada dia 1,5 milió de barrils. Que a mi m'ha semblat que eren molts. Un milió i mig són molts,
Ja sé que hi ha molts cotxes, però...
Sí, sí, corresponen a 238 milions de litres de benzina diaris, Si fem una mitja, he fet allò un cap mas, 5 litres de mitjana diari per persona, Que una mica dit així, dius, home, ja pot ser, però són molts litres
però
de benzina,
No els 40 milions d'espanyols que tenen cotxes.
Efectivament, Però és a dir, que hi ha algú que gasta molta benzina cada dia.
Sí, sí.
Llavors, segona part, ja sabem això, quants litres té el barril, per què es medeixen barril, tot plegat. D'on arriba el petroli? Doncs, com deia el senyor Mazarrasa, la procedència està molt diversificada. Actualment, per exemple, Iran, Líbia, Rússia, Aràbia Saudita, Nigèria i alguna altra procedència africana. Per tant, en aquest cas, es pot jugar amb compensar que quan algú falla o fa el tonto, els percentatges poden equilibrar-se amb altres subministraments d'altres orígens. I aleshores, a partir de què varia el preu? Doncs, una, la qualitat del petroli fa variar el preu del barril, del cru, la demanda mundial, una mica allò que dèiem, com més demanda, doncs més puja el preu, la situació geopolítica, alguns afers que poden afectar...
Per exemple, la guerra de Líbia de l'any passat
va
afectar en forma de pujada, el que passa que no va ser tan alta com ara.
Com ara, exacte, efectivament.
Ara
sí.
Que la cosa hauria d'estar més calmada.
Doncs
en
no.
el seu temps, les crisis del Golf, de l'Iraq...
Sí, com ens deia, efectivament, com ens comentava la senyora Terrassa, que hi havia hagut un moment sí crític, no? I també afecta el preu com dèiem, el valor de l'euro respecte al dòlar. Són aquests quatre factors que afectarien el preu final. I el procés que seguiria, ja sé que és una mica el compte de la lletera, però em sembla que val la pena, és a dir, les refineries compren el petroli, el transformen en benzina o en gasoil, el venen als majoristes i aquests a les estacions de servei. Per tant, aquest és tot el procés que segueix. Per tant, el consumidor al final ha de pagar el cost de tota aquesta cadena i el de l'estació, més els impostos de l'Estat, més el cèntim sanitari... que és un cèntim aplicat fa uns anys,
sí.
I més l'IVA, efectivament. Per tant, i aleshores, només una cosa que em sembla que això sí que potser n'hem escoltat parlar alguna vegada, però a mi, quan ho veus així amb gràfics, et sorprèn una mica. Atenció, perquè el que en diuen el PAI, que és el preu abans d'impostos, és el 52% del cost de la benzina. És a dir, que gairebé la meitat, un 48%, és després amb aplicació d'impostos diversos. Per tant, el que seria el preu que pagaríem, si no fos pels impostos, seria la meitat, així a l'engròs, del que paguem actualment per la benzina.
I molts impostos van a l'administració pública, també s'ha de dir.
Sí, home, cal dir, home, de tots aquests impostos, pensa, hi ha el 47% que van, com tu deies, a l'administració pública, després hi ha aquest 0,044, que és aquest cèntim sanitari que afectaria, sí. I l'IVA, que és el 18%, efectivament.
Doncs el preu de la benzina, que no hem de perdre l'esperança, perquè ara ha pujat molt, però pot tornar a baixar.
Esperem-ho, sí.
Esperem-ho. No? De vegades...
Home, sempre pensa, ha pujat tant que no pujarà més. No sé si és...
Això no se sap mai. Exacte. També pot baixar bastant, però... Sí. Bé, anem a la pregunta que hem plantejat aquesta setmana a través del Facebook del primer cafè de Ràdio Estel. Pregunta del No entenc res. La pujada del preu de la benzina us fa canviar els hàbits de transport? Bé, havíem donat tres respostes. Una, sí, utilitzo més el transport públic. Una altra, només agafo el cotxe quan és absolutament imprescindible. I una tercera, no, igualment faig servir el cotxe, costi el que costi. Doncs les guanyadores empatades són les dues primeres. Sí, utilitzo més el transport públic i només agafo el cotxe quan és absolutament imprescindible.
Que podrien cavalcar-se una amb l'altra, són bastant les, és a dir, combinem ara...
Són semblants, sí, però bé, sí. Això ha propiciat un empat entre els nostres oients.
Però aquells que agafen el cotxe, passi el que passi, malgrat el preu, no han aparegut, eh?
No han aparegut, o no
hi són, eh?
O no hi són, sí. O no s'han atrevit a votar, o potser són tan minoritaris que no reflecteix aquí a l'enquesta.
En fi, espero haver aclarit, malgrat tots els entrebancs, del per què o quins són els factors que afecten el preu de la benzina. I ja avanço que la setmana que ve no em complicaré tant la vida i parlarem d'animals domèstics. Que en principi em sembla que no és complicar-me la vida. Només m'ho sembla. Ja t'explicaré.
I ja ens diràs dilluns què és dilluns el que no entens
efectivament.
Dels animals domèstics.
Unes quantes coses. Veurem com ho sintetitzem.
Molt bé, gràcies, Miquel.
Gràcies a tu.
Bon dia i fins dilluns.
Adéu-siau, bon cap de setmana.
I ara, quan ens falten 4 minuts per 2:15, de seguida tindrem el racó de premsa dedicat a la revista Eclésia, després l'última hora informativa amb el Ramon Castelló, i obrirem l'última mitja hora de la setmana per al primer cafè de Ràdio Estel amb el cinema i la televisió. Coneixerem els temes que ens porta la revista Eclésia en el seu número d'aquesta setmana, el que portarà la data de dissabte 25 de febrer. Ens els comenta el director de la revista Eclésia, Jesús de las Heras. Don Jesús, bon dia.
Bon dia.
Què ens ofereix Eclésia aquesta setmana?
El consistorio ocupa hasta 5 páginas de este número. El editorial es un comentario al hilo de las dos homilías del Papa, del sábado y del domingo, en clave de la lógica de la fe, empleando las mismas palabras del pontífice, la lógica de la fe, que es la lógica del amor y del servicio, y que se traduce en la lógica de la evangelización. Todo ello después de días en que la Santa Sede ha sido noticia por la filtración interesada de documentación parcial que no contribuye sino a crear confusión, a crear en cualquiera de los casos no los instrumentos necesarios precisamente para la evangelización. El consistorio que dejó a un nuevo cardenal español, Santos Abril, a un viejo conocido español, a Manuel Monteiro, también como purpurado, y que anuncia la canonización ya con fecha el 21 de octubre, día del Domum, día mundial de las misiones, de una nueva santa española, nacida en Vic, en tierra catalana, fallecida en Madrid, María del Carmen Sayés Barangueras, fundadora de las misioneras y de la Inmaculada de la Enseñanza, con carisma en la educación y en la enseñanza. La cuaresma también está presente en nuestro número con un artículo del delegado de liturgia de la Archidiócesis de Madrid, Andrés Pardo, para vivir la cuaresma, preparación de la Pascua, aparte de la página con el comentario homilético. Noticias, nuevo aumento de las declaraciones a favor de la Iglesia Católica en el IRPF, unas declaraciones que tienen ya más de un 35% de X en favor de la Iglesia Católica. La Conferencia Episcopal Española renueva su convenio para la iluminación de templos con la Fundación Endesa. Nueva tragedia en una cárcel hondureña. Nuestro reportaje, las nulidades matrimoniales. Entrevista con Enrique de León, juez del Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica en España. Y la actualidad nos llega también de otra manera, en modo de reflexión. El documento de la COMEC, que es la COMEC, el Consejo de Conferencias Episcopales de Países de la Unión Europea, y su nuevo documento con criterios para salir de la crisis, declaración sobre el objetivo de una economía de mercado competitiva y solidaria en el seno de la UE.
Aquests i altres temes a la revista Ecclesia aquesta setmana. Gràcies per haver-nos destacat les qüestions més importants. La revista Ecclesia es troba en alguna llibreria religiosa en paper i també es pot trobar més informació amb actualitzacions al dia en el web ecclesiadigital.es. Gràcies, Jesús de las Heras. Fins la setmana vinent. Bon dia.
Bon dia. Fins la setmana vinent.
Bon dia, comencem amb una última hora perquè un home hauria mort aquesta passada nit en una baralla davant de la discoteca Caribbean de Girona. Dues persones més haurien resultat ferides i els Mossos d'Esquadra ja han fet tres detencions en relació a aquests fets. El Consell de Ministres aprovarà avui un pla per posar fi a la morositat i pagar proveïdors. Es tracta de dues mesures del pla anticrisi que té com a objectiu injectar diners a les pimes i als autònoms. El deute de l'administració amb els proveïdors ronda entre els 30.000 i els 50.000 milions d'euros. El Consell de Ministres també aprovarà la llei d'estabilitat pressupostària que marca un sostre de despesa a les comunitats autònomes i a les administracions locals. Iñaki Urdangarín compareixerà demà a les 9 del matí per declarar com a imputat davant el jutge instructor del cas Palma Arena. La seva esposa, la infanta Cristina, viatjarà amb ell avui a Palma des de Madrid i passaran la nit al Palau de Marivent. Els treballadors del metro voten el referèndum de la proposta de TMB per evitar la vaga de la setmana que ve coincidint amb el Congrés de Telefonia Mòbil. Les votacions començaran d'aquí mitja hora i s'allargaran fins al migdia de demà. El comitè d'empresa veu bé l'última proposta, mentre que els representants dels autobusos la rebutgen. En l'àmbit internacional s'intensifiquen els esforços diplomàtics per aconseguir el final de la violència a Síria. Avui 70 governs es reuneixen a Tunis per analitzar les properes mesures a prendre, mentre que ahir l'ONU va nomenar l'exsecretari general Kofi Annan com a enviat especial per aturar el conflicte. I acabem amb esports perquè el Barça-Riga les va assegurar ahir la presència en els quarts de l'Eurolliga de bàsquet com a primer de grup. Els blaugranes van guanyar a la pista del Cantú per 62-63 en un partit molt emocionant. El rival dels blaugranes a quarts sortirà d'entre Panathinaikos, Unix Kazan o Fenerbahçe Ulker.
Ràdio Estel. Quan un plat t'ha agradat, repeteixes, oi? Clar que sí. Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix. Sí, home. Entra a www.radioestel.cat, busca el teu programa preferit i fes clic a Ràdio a la carta. Trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la carta. Quan tu vulguis i on vulguis. Debat a bat. Cada dissabte a les 8 del matí et posem al dia de tot el que passa a la diòcesi de Lleida. L'actualitat de l'àmbit eclesial a Terres Lleidatanes, a Debat a Bat. Cada dissabte a les 8 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Viatja amb el club més amics i deixa la rutina com més lluny millor. Tenim el calendari del 2012 ple de destins fantàstics. Del 9 al 19 d'abril, Etiòpia. Del 8 al 16 de juny, Romania. Del 2 al 12 de juliol, Armènia. De l'1 al 9 de novembre, Ceilán i Flandes. I més peregrinatges. Del 21 al 28 de maig, del 17 al 24 d'agost i del 30 de novembre al 7 de desembre, Terra Santa. Informa-te'n al 93 409 2770. Al club més amics, volem amics com tu. Truca'ns 93 409 2770. Cançons de l'Alguer, 50 anys. Cançons algareses de sempre interpretades per les veus mítiques del grup coral Agrupació Catalana d'Itàlia i Luciana Sari. Cançons de l'Alguer, 50 anys, un extraordinari document sonor.
A Hipercor, avui divendres i tot el cap de setmana, tornem l'import de l'IVA del que compris.
De tot?
De tot. Alimentació, neteja, electrodomèstics, moda... Et tornem l'IVA en una targeta promoció perquè te'l gastis en el que vulguis.
Aprofita per fer la teva gran compra del mes, perquè com més compris, més import d'IVA et tornem.
Aquest cap de setmana tornem l'import de l'IVA a Hipercor.
Promoció vàlida a la península. Consulta'n les condicions al punt de venda.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
Passant 4 minuts i mig de 2:15, comencem l'espai de cinema i televisió amb la Montse Bros. Bon dia.
Bon dia.
Amb el Carles Martínez.
Bon dia.
Bon dia. I amb la col·laboració de telespectadors associats de Catalunya, el TAC, comencem amb les estrenes cinematogràfiques, com sempre. I les estrenes cinematogràfiques doncs tenen un nom propi, el de La Invención de Hugo, una pel·lícula que està causant molt d'entusiasme.
Fortes coses, sí, cables.
És que això, pesa una miqueta, val, ja està. Bé, això que us he portat aquí, us he portat una cosa, un andròmina, com podeu veure, que, espera un moment, que això...
Podem escoltar,
Sentiu...
De què es tracta, això?
Quina pel·lícula és aquesta? Ens fas por,
sí, Es fa una mica de por, això. És un robot, us he portat un robotet. Dius, què fa el Carles a les 9 i mitja del matí amb un robot entre mans?
Això doncs, m'ho has tret de la boca, vaja. Què fas amb un robot a 2:15 un divendres?
Sí, doncs posar-li una mica d'imaginació, perquè la imaginació és molt important. Avui en dia, si no hi posis imaginació... Doncs bé, i també perquè vull presentar-vos la grandíssima pel·lícula d'avui i potser de l'any. Una pel·lícula d'aventura sobre la infància i la màgia i també sobre un robot. Aquest robot que estem sentint. Però no un robot qualsevol. És el robot que ens obrirà la porta a un món d'imaginació i somnis que us convido a submergir-vos. Després de guanyar els globus... Després de guanyar els globus d'or i amb 11 nominacions als Òscar, arriba per fi la pel·lícula que molts esperaven. La Invención de Hugo. La última obra mestra de Martin Scorsese. Es complicado que he
visto nunca. ¿Podremos arreglarlo?
Claro que lo arreglaremos. Una misteriosa conexión.
¿De dónde has sacado esto? Lo necesito para arreglar una cosa. Es maravilloso.
Un secreto.
¿Qué es eso? Creo que es un mensaje de mi padre. ¿Por qué ha de encajar mi llave en la máquina de tu padre?
Le ayudarán a encontrar su camino.
Este es un sitio peligroso, ¿entendéis? No os confiéis.
Podríamos meternos en un lío. Por eso es una aventura.
La Invención de Hugo.
Doncs per fi ens arriba una d'aquestes pel·lícules bigger than life, no és així? I a més competeix aquest diumenge, recordem-ho, en la gala dels Oscars de Hollywood.
Aquest diumenge que la gala, la per cert, es celebrarà a les 12:30 de la nit, és a dir, de matinada, la nit del diumenge, hora nostra, i que podeu seguir des de Canal Plus. Ja veurem què passa, ja veurem què passa en aquests Oscars. Una pel·lícula, com deies, Bigger Than Life.
Hugo sembla que és la gran...
Hugo i The Artist, no? Està la cosa
The Artist,
ranita,
és
que no se, sap,
The Artist.
No se sap què passarà.
Totes, si t'hi fixes, són pel·lícules que mostren molt l'amor al cinema, moltíssim, no? Són homenatges al cinema.
Totalment.
I a més, la pel·lícula que també parlarem després, sobre la Marilyn Monroe, també no té tantes nominacions, és més a millor actriu, però també parla del món del cinema, és a dir, que els cineastes es miren molt a si mateixos.
Avui el cinema està de gala, aquest divendres. Doncs bé, una pel·lícula, com deia l'Ignasi, Bigger Than Life i Later Than Usual, és a dir, la invenció de Hugo ens arriba en retras, Dos dies, només dos dies abans d'aquesta gala dels Oscars de diumenge.
Sí, sí, doncs sí, suposo que encara que els oients tinguin un coneixement limitat de l'anglès, més gran que la mateixa vida i més tard del que és habitual.
Del que és habitual.
Per tant, exactament. Queda clar l'explicació en llenguatge anglès cinematogràfic.
Made in Hollywood.
Sí, això mateix. Carles, de què tracta aquesta pel·lícula, La Invención de Hugo?
Doncs mira, és una pel·lícula, és una adaptació d'un llibret molt petit i que s'ha fet molt popular d'un escriptor que es diu Brian Selznick, que va guanyar un premi. I, doncs bé, aquest llibre de què ens parla, la pel·lícula de què ens parla, ens situem-nos tots al París dels anys 30. L'Hugo és un nen orfe que viu amagat a una misteriosa, perdó, una estació de tren, així com molt gòtica, i que es guanya la vida arreglant rellotges. Fins que un dia es veu envoltat per una misteriosa aventura quan intenta reparar un robot, un robotet espatllat, que té forma de nen, que és aquest robot que us he posat fa una estona, que encara deu córrer per aquí,
sí,
aquest robot.
Sí, a veure, anem a buscar-lo.
Doncs bé, Hugo també coneixerà Isabella i tot un grupet de personatges estrafolaris que ara comentarem.
D'aquesta pel·lícula, a més,
hi ha
coses que sorprenen molt, no?
Sí, hi ha coses que sorprenen moltíssim. La primera, Montse, és que Martin Scorsese ha fet una pel·lícula infantil.
Cosa que no és habitual, perquè
no és
sempre
habitual.
Fa pel·lícules bastant de... una mica violentes, Lentes, Gangs of New York...
Exactament.
Infiltrados, que l'altre dia la vam poder veure a la televisió...
Exactament. O sigui, sempre el coneixem per pel·lícules de gàngsters, uno de los nuestros, Infiltrados, Males Calles... També s'ha de dir, per això, que Scorsese mai ha estat un director gaire coherent, eh? És a dir, ara fa una de gàngsters, com et fa una de boxa, com et fa un drama històric...
Per exemple, L'edat de la innocència crec que també la va dirigir.
Molt bona,
en aquest
exacte.
Cas no és de gàngsters ni...
Exactament, és a dir, sempre juga una mica a totes bandes, no? Per això...
Li faltava l'infantil, no?
Exacte, li faltava aquest toc infantil. Ara s'atreveix amb el cinema infantil i la veritat és que li ha sortit una pel·lícula genial, però genial, que a més va destinada a totes les edats... recordem. I no només això, La invenció de Hugo és, abans que res, una carta d'amor a la infància al cinema. Com deies tu, Montse, al cinema, o sigui, amor pel cinema, doncs aquest cop cap als inicis, cap a la infància del cinematògraf.
Però tot i que està dedicat a l'infància, és veritat que agradarà també a la gent gran, no és com una pel·lícula de dibuixos animats que potser...
Va destinar a tots els públics. Però el més destacat de La invenció de Hugo és que hi trobem a Georges Méliès, el director de Viaje a la Luna, aquella pel·lícula on s'estavellava la nau a l'ull de la lluna, els germans Lumière, que són els inventors del cinematògraf. Si a això li sumem que els efectes especials són brillants, tenim una experiència inolvidable.
Doncs molt bé, La invenció de Hugo és el títol de la primera pel·lícula que presentem avui a la secció de cinema i televisió, una obra mestra, com ens ha descrit.
Totalment.
Amb elements aquí presents a l'estudi.
molt audiovisual.
Sí, el robot. Sí. Doncs molt bé, gràcies per aquesta ambientació que segur que a més d'un dels qui ens escolten els animarà a veure la pel·lícula i encara més si diumenge guanya algun Òscar.
Aviam què passa.
Les 11 nominacions. Bé, anem a la segona estrena, Montse, Mi Semana con Marilyn, una altra estrena, doncs, molt de temàtica cinematogràfica, precisament, oi?
Sí, així es podrem veure una mica la vida d'aquesta diva de Hollywood.
Caballeros, es para mí un enorme placer presentarles a una mujer que, sin duda, no necesita ninguna presentación. Una grandísima actriz en su primer viaje a Londres.
Me muero por verla.
Esta historia describe un milagro.
¿Tienes miedo de mí, Colin?
No.
Bien. ¿Por qué me gustas?
Colin, ¿va todo bien?
La señorita Marilyn necesitaba que la ayudara con unos paquetes.
¿Qué hace Marilyn con mi tercer ayudante?
¡Sorpresa!
¡Vuelve aquí, Colin!
Creo que tengo algo en el ojo.
Yo no veo nada.
Procura no involucrarte demasiado, hijo.
Marilyn Monroe encaprichada de ti. Vamos.
Es una rompecorazones y romperá el tuyo. Olvida a Marilyn Monroe. Olvida Hollywood. Déjalo todo.
Colin Clark és un jove de família adinerada que aconsegueix un lloc en la productora de Sir Lawrence Olivier. El primer projecte en el qual s'embarca, ja com a tercer ajudant de direcció, és El príncipe y la corista, un film que és dirigit i protagonitzat pel mateix Olivier i que compta amb la presència d'una gran diva, Marilyn Monroe.
Famosíssima.
Sí, jo crec... Ni que no hi ha moltes pel·lícules d'aquesta actriu, no. Jo crec, sobre la seva vida. Hi ha molts llibres, moltes sessions de fotos...
Ja tocava un biòpic
sí,
de Marilyn Monroe.
Sí, que no és un biòpic a l'ús. Ara us explicaré. Hem de dir que l'arribada a Anglaterra de la Marilyn Monroe per gravar aquesta pel·lícula, que això, doncs, tots sabeu, és un fet real, va arribar a Anglaterra acompanyada del seu nou i tercer marit, perquè ja sabeu que tenia una vida amorosa bastant...
Sí, plena de frustracions animada. I reconstruccions.
Sí,
diguéssim.
Exacte. En aquest cas era el dramaturg Arthur Miller i la seva arribada va ser una bomba mediàtica, com també ho seran els assajos de la pel·lícula, que sempre estan marcats per les inseguretats, no només de la gran diva, de Marilyn Monroe, que això doncs, ja s'ha dit molt, sinó també de Laurence Olivier. No? A vegades aquestes estrelles de Hollywood ens pensem que té una gran seguretat i no és així. I en Colin, el protagonista d'aquesta pel·lícula, es veurà involucrat en la tasca de reforçar l'autoestima de la Rosa, no? De la Marilyn, mentre també el seu cor comença a implicar-se extra professionalment.
Per tant, una biografia entre cometes de Marilyn Monroe.
Doncs sí, perquè és una adaptació del llibre autobiogràfic del propi Colin Clark. És a dir, ens està explicant la història de Colin Clark i a través de la història de Colin Clark coneixem a la Marilyn Monroe.
A través dels seus ulls.
Exacte. Per tant, no té una voluntat de ser un film absolut, ni sobre la personalitat de Marilyn, sinó tampoc seria d'una època ni la seva manera de fer cinema, però sí que a través dels ulls del Colin Clark veiem com la Marilyn es, bueno, assajava, feia la pel·lícula...
Un apropament, no?
Exacte.
Un apropament a la diva.
El príncipe i la corista.
Ens trobem davant d'un treball encertat, el que fa guió i direcció?
Doncs sí, mira, el guionista és Adrian Hughes, que maneja molt bé els diàlegs, molt interessants els diàlegs. Veiem humor anglès i també ens deixa entreveure les personalitats que eren complexes de la Marilyn Monroe. Les frases són curtes, directes i amb un intel·ligent subtext que fins i tot sembla lleuger en algunes de les rèpliques d'Oliver, que semblen sortides d'algun text teatral. Per la seva part, el director, ara estava parlant del guionista, doncs el director, que és en Simon Curtis, busca la llum del cinema. Què vull dir amb això? Doncs que quan està als platons tenim una llum més fosca i els exteriors brillants.
Ja podem comptar dos, eh? Dos pel·lícules bones per aquest sí. cap de setmana.
Sí, recomano les dues, crec que...
Aviam què passa aquesta als Oscars, Mi setmana con Marilyn.
Perquè dir que Michelle Williams, l'actriu, està nominada...
A millor actriu.
Sembla que és un paper molt, no?, fet a la seva mida, sí. però no només el Marilyn Monroe, sinó que també en Kenneth Branagh,
sí.
que és el que ell interpreta, Laurence Olivier, també és una gran interpretació. Dir que el propi Kenneth Branagh, en el seu moment, quan va començar a tenir èxits, se'l va apodar com el nou Laurence Olivier, i ara, curiosament, l'està interpretant
saps per
en
què?
Aquesta
saps per què? Més, perquè Enrique Quinto, una pel·lícula sí? de fa... 4 o 5 dècades.
La va dirigir, a més.
I sortia Laurence Olivier fent d'Enrique Quinto. I als anys 80 vam tenir una sí. nova versió protagonitzada per Kenneth Branagh, que estava quasi a la mateixa altura. Eh? És a dir, són dues pel·lícules boníssimes.
Per tant, ens recomanes aquesta pel·lícula, Mi setmana con Marilyn?
Doncs sí, us recomanem aquesta pel·lícula en una temporada, com hem dit abans, cargada d'històries molt cinematogràfiques, amb The Artist, La invenció de Hugo i Marilyn Monroe, que potser li dona la dosis més d'amargor a totes les pel·lícules que hem vist d'aquestes cinematogràfiques, doncs aquesta té el punt més amarg.
Aviam, fins on arriba.
Però avisar que no és una biografia a l'ús de Marilyn Monroe.
I no aclareix tampoc, suposo, els misteris sobre la seva mort, que continua.
Res, això només
tristament.
És quan ella estava gravant El príncipe i la corista, a Anglaterra.
Anem a la tercera estrena cinematogràfica en l'espai que compartim amb la col·laboració de telespectadors associats de Catalunya, el TAC, amb la Montse Bros i el Carles Martínez. Amb la segona part d'una pel·lícula que va destinada al públic juvenil, Ghost Rider 2, Esperit de Revenja.
Doncs sí, avui ja cinema juvenil, eh? És a dir, aquesta ja es desmarca completament del que estàvem parlant fins ara.
El nivell en el que estàvem, ara baixem uns quants esglaons.
Tenim això, cinema destinat al jovent i als amants de l'acció en pantalla. Ghost Rider 2 narra les peripècies d'un motorista cadavèric, Johnny Blaze, que els nord-americans ja coneixen. Per què? Doncs perquè és un personatge de còmic, personatge creat per la factoria Marvel, que és la mateixa de l'Spider-Man, del Hulk i de tota aquesta trupe. En principal reclam d'aquesta pel·lícula, quin és, si voleu anar a veure, Ghost Rider 2, que l'interpreta Nicolas Cage, un actor que sempre crida l'atenció als grans públics.
Ese ser no tiene conciencia. Solo hambre. El motorista aparecerá. Y cuando lo haga, destruirá a todo el que se lo merezca.
Adoptarás una nueva forma. La más poderosa que hayas conocido.
No te tengo miedo.
Pues deberías.
Bé, doncs, aquesta pel·lícula, Ghost Rider 2, té un argument que, si vols, ràpidament ens pots comentar així per sobre.
L'argument és bastant tonto, eh? És a dir, que en aquesta pel·lícula, principalment, hi trobem efectes especials de la mà d'un justicier que va vestit de negre, com amb peces de metall, amb la cara, ja dic, cadavèrica, flamejant, és a dir, li surt tot de foc del cap, una cosa bastant estrafolària, una estètica, com podeu veure, clarament satànica, i que condueix, per si fos poc, una Harley Davidson que sembla que vagi com a velocitat de Fórmula 1. Tu veus i dius, però aquí què està passant? Un panorama exagerat, com podeu veure, que ja no està ambientat als desèrtics paisatges dels Estats Units, sinó a l'est d'Europa. Però vaja, el resultat és pràcticament el mateix. Pa i circ pels que vulguin distreure's amb un videojoc projectat en pilot automàtic.
Doncs Ghost Rider 2, Espíritu de Venganza, és el títol de la pel·lícula juvenil que presentem aquesta setmana, i tanquem les presentacions d'estrenes cinematogràfiques amb Police, una cinta sobre la lluita contra la corrupció i el maltractament infantil, on es denuncia cas per cas la problemàtica en la qual estan sotmesos alguns menors d'edat. Alguns dels temes tractats en aquesta pel·lícula, Police, de forma inusualment expressiva, fereixen profundament la més tolerant de les sensibilitats, però cal tenir en compte que és una pel·lícula de denúncia sense cap tipus de censura. Doncs bé, amb aquesta última pel·lícula tanquem el que són les estrenes d'aquest divendres i passem a parlar d'un tema cinematogràfic que és notícia aquests dies, els Premis Goya, i això ens fa d'enllaç entre el cinema i la televisió, perquè comentarem els Goya cinematogràficament i televisivament. Per on voleu començar?
Comencem cinematogràficament?
Sí, si
ho sembla... expliques tu, et sembla bé? Jo...
Sí, o... aviam, entre els dos ho podem fer una mica...
Entre els dos, sí.
El més destacat. És a dir, ja, o comencem
guanyador,
per ordre.
El gran guanyador de la nit va ser No habrá paz para los malvados.
Efectivament. Efectivament, o sigui, aquesta pel·lícula, recordem que es va endur... quants Goyas es van dur a la pel·lícula aquesta?
De 6 premis, millor pel·lícula, director i original.
És a dir,
els més importants, a més, perquè la piel que habito, la veritat és que se'n van dur 4, però no eren els més importants. Era millor actriu, millor actor revelació...
No són tan rellevants.
I, clar,
de la mateixa manera que Blackthorn, també se'n van dur 4, no tan rellevants.
Exacte, em sembla el Almodóvar, jo crec que... va marxar una mica enfadat, sí.
Sí,
jo crec que també els acadèmics li tenen una mica de mania a l'Almodóvar, perdó, perquè ell sempre va, no?, de que les meves pel·lis són les millors, a Hollywood en reconeixen, i llavors jo crec que també a l'hora de votar això...
A més, crea una mica el personatge, eh? Ell crea una mica que arriba allà sempre tot seriós, digui el que es digui...
Bueno, és portar ulleres de sol, no sé si va veure els premis, però tot el rato amb ulleres de sol, i era per dir, no cal...
Doncs bé, com deies, la pel·lícula guanyadora, la gran triomfadora de la nit, va ser No habrá paz para los malvados, d'Enrique Urbizu, la seva darrera pel·lícula, i va guanyar, doncs això, 6 Goyas a millor pel·lícula, director, guió original i uns altres. Però aquests són els més destacats. I després també hem de destacar la interpretació de Coronado, premiada com es veia venir, la interpretació de José Coronado per No habrá paz para los malvados.
Que li va prendre el Goya a l'Antonio Banderas, que està denominat per La piel que habito, que a vegades Perfecte. Sembla que un actor de Hollywood potser té més possibilitats, i no és així, perquè hi havia dos actors de Hollywood, la Salma Hayek per La chispa de la vida, Antonio Banderas per La piel que habito, i se'n van anar amb les mans buides. També és veritat que ara ja me'n vaig també a la part més televisiva de la gala, però durant la gala ho va presentar la Eva H, però va haver una petita...
Va semblar bé com ho va presentar.
Sí,
com
va estar
mínim,
bé.
Millor que el Xavi Mira, bueno, que va presentar els premis, que no em va agradar gaire, no va tenir aquest humor que volia aconseguir.
No era molt fàcil superar-ho, la veritat. Doncs va haver una petita intervenció del Santiago Segura, i en la seva intervenció del Santiago Segura va fer una mica del Gervais, no?
Sí.
Gervais,
sí.
Anunci, que és el de Los Globos d'Oro, dir com coses políticament incorrectes.
I una
de
les coses... sobre moltes coses, massa i tot.
Una de les coses que va dir va ser nosaltres sempre nominem a actors nord-americans o actors de Hollywood, en aquest cas, perquè li donen glamour a la gala, però sempre se'n van amb les mans buides i, efectivament, així va ser.
Així va ser.
I també va criticar que Torrente 4 doncs, no estigués nominada en cap categoria, perquè ell és el seu director i creador, i va dir, bueno, com a mínim em podíeu haver nominat perquè vaig posar a treballar el fill de la Pantoja. No?
Això no va sentar segons quins espectadors.
No, perquè bueno, la gent va riure allà, però és veritat que a Twitter el fill de la Pantoja, el Quique Rivera, no és?
Sí. Kiko Rivera,
això, va escriure a Twitter en blanc que estava fart de que sempre l'utilitzés per riure.
Sí. No, òbviament. No, després, bé, destacar...
Sí, ràpidament, que ens
queda
poc temps.
Per mi, a mi em va agradar molt l'actuació de rap, de la música rap, de Langui, que és aquest rapero, podríem dir. Rapero, això es pot dir, no?
Sí.
És correcte, no és gaire correcte.
No, no és gaire català, rapero, però vaja.
Raper.
Raper seria, sí.
El Langui de l'Excepción, que ha acompanyat d'Antonio Resines, aquell actor tan famós que sortia a Celda 211.
Però és veritat que Antonio Resines el van criticar, que deien que ho feien molt poc poques ganes.
No és que ho fes gaire bé, però el número en conjunt tenia el seu punt, no? Perquè et sortien allà una mica... aquests actors que ja són madurs fent de rapers al costat de Langui, i això va estar bé. I després, que em va recordar una mica a l'actuació de Luis Tosar i Paco León de l'any passat, que també va ser així una mica humorística i li va donar com aquest punt de color a la gala.
Que Luis Tosar va guanyar millor actor de repartiment per Eva, i jo no sé si ho vas veure, però va fer uns agraïments llarguíssims,
sí,
que va fer en plan, sisplau,
ja està, ja
la gala de continuar.
Sí.
Bé, ho hem de deixar, però en mig minut ens queda recordar que els Premis Zapping estan més a prop. Volies parlar de la sèrie Mestres, Montse?
Sí, res, volia fer només un petit apunt, de dir que és un petit programa que no vam comentar i que està tenint molt èxit, una gran acollida, i que era una pena no dir. I és un tipus de programa que us recomanem, en el que es mostra l'experiència professional dels mestres i professors d'educació infantil, primària i secundària de Catalunya.
Doncs en tornarem a parlar, si cal, i també dels Premis Zapping, que ja tenen els nominats, i quan s'acosti la data, doncs intensificarem més els comentaris. Gràcies, Montse i Carles. Fins la propera. Bon dia.
Bon dia. Cap de setmana.
Ràdio Estel. Els concursos de Ràdio Estel. Escolta'ns, participa i guanya. Aquesta setmana sortegem 3 entrades dobles per a Forever Young, al Teatre Cursal de Manresa. Un espectacle dirigit pel Tricicle amb música i humor en estat pur. Entra a www.radioestel.cat, clica al banner del concurs i inscriu-t'hi. Tu pots ser un dels guanyadors dels concursos de Ràdio Estel.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
La crisi colpeja amb força i l'atur fa estralls. A la porta de Càritas truquen cada dia persones que demanen feina, orientació i ajuda. Càritas promou la formació per millorar les possibilitats laborals dels col·lectius amb més dificultats. Té pisos d'acollida per a persones sense recursos. Càritas també ajuda a cobrir necessitats bàsiques i treballa per a prevenir l'exclusió social. Per això, ara més que mai, a Càritas ens cal la teva ajuda. T'informarem al 93 344 6900 i al web www.caritasbsn.org. Tu ens pots ajudar.
Ara els millors preus són a Hipercor.
Per exemple, el litre de llet President sencera, semi o desnatada a 59 cèntims.
Perquè portem el preu molt endins. Hipercor. Preu i per millor.
Oferta vàlida només a la península.
El primer cafè de Ràdio Estel, una finestra oberta al món. Racó de premsa.
Resumirem ara els principals continguts de la revista Alba en el seu número d'aquesta setmana. Ens destaca els principals temes des de la redacció del setmanari Alba, Javier Torres. Javier, buenos días.
Muy buenos días, Ignasi.
¿Qué nos ofrece Alba en su número de hoy?
Pues hoy nuestra portada recogemos el testimonio de Immaculí Ilibajiza, una superviviente del genocidio ruandés que relata para nosotros cómo logró sobrevivir de la ira de los Hutus al esconderse durante 91 días en un cuarto de baño. En Sociedad hablamos del rearme moral de los llamados rednecks, esto es, los paletos estadounidenses que están poniendo nervioso al Partido Demócrata americano. En la sección Panorama publicamos una selección de exabruptos cometidos por políticos cuando creían que el micrófono estaba cerrado. En nuestro espacio dedicado a la religión hablamos del libro que ha escrito desde la cárcel la católica y pakistaní Asia Bibi, quien está condenada a muerte por blasfemar contra Mahoma. En el apartado de cultura recopilamos algunos de los mayores bulos publicados por la denominada prensa seria anglosajona a lo largo de la historia del periodismo. Todo esto y mucho más ya lo pueden encontrar desde hoy en Alba.
Aquests i altres temes en el setmanari Alba, una revista que es pot trobar en punts de venda de premsa i també es pot adquirir per subscripció. ¿Nos puedes recordar, Javier, cómo podemos pedir información sobre suscripciones?
Todos los oyentes que quieran suscribirse a nuestro semanario Alba nos pueden llamar al 91-510-9110 o a este mismo número acabado en 14. Corresponde al departamento de suscripciones.
Muchas gracias, Javier Torres. Hasta la próxima semana. Buenos días.
Buenos días, Nancy.
Últim minut del programa i de la setmana. Ens queda recordar-vos que encara tenim una entrada doble per a l'Espanyol Llevant de demà a les 10 de la nit. Si la voleu, només heu de trucar-nos. Ara mateix encara podeu fer-ho al 93-409-2772. Una entrada doble per aquest interessant partit de demà Espanyol Llevant a Cornellà al Prat. I d'altra banda, recordem avui la figura de mossèn Manel Valls, que compleix aquest cap de setmana 20 anys presidint la missa de Televisió Espanyola a Catalunya. El cardenal Martínez Sistac, amb aquest motiu, presidirà la celebració diumenge a 11:45 del matí per la 2. Gràcies per la vostra companyia. Hem estat amb vosaltres el Toni Huguet, el Joan Pinyol, el David García, el Ramon Castelló i jo mateix, l'Ignasi Miranda. Bon cap de setmana.
Ràdio Estel.